Scuoti quella fronda di ciliegio, acte seconde, Madame Butterfly. Finalment entrem a l'òpera italiana, encara que avui aquesta serà minoritària. Després de 3 anys esperant en va el malparit de Pinkerton, Cho Cho San veu a través de llarga vistes que l'acompanya sempre en la seva ansiosa espera com el vaixell de l'americà arriba a port a Nagasaki. La noia es torna boja d'alegria perquè el seu amor, tal i com ella sempre ha estat convençuda, torna. El que no sap és com torna. Ja ho sabrà, per desgràcia seva. Aleshores, per tal de fer-li una rebuda com cal, surt amb la seva fidel serventa Suzuki al jardí a collir flors. I així comença. Sacseja aquesta branca de cirerer i inunda'm de flors. Flors de cirerer, aquests arbres tan venerats al Japó. Violetes, roses, verbena, gessamí, tota mena de flors. Suzuki queda sorpresa quan Butterfly li diu que vol totes les flors del jardí. Però és que quedarà desolat, és igual, flors per tot arreu. La darrera de les quals serà un va de badoc vermell en els seus cabells. Aquest és el darrer moment d'alegria en la vida de la pobra Cho Cho San, que tant comou públic amb la seva trista història. Tot plegat amb un llenguatge altament poètic que ens descriu a la perfecció l'extrema sensibilitat japonesa. Gran Puccini. I qui eren les que cantaven? Doncs tot un luxe. Mirella Freni, Cho Cho San i Teresa Berganza, Suzuki. Amb l'orquestra Filharmonia, sota la batuta de Giuseppe Sinopoli. Oh, va, som-hi. Anem a la recerca de més flors amb un altre duet, aquest cop francès.
Oh!
Aquest duet també és prou conegut, si bé l'òpera a la qual pertany es fa ben poc. El duet és Viens Malika, Dom et Paix, i l'òpera és L'Acmé de Leo Delibes. El fragment en qüestió és, juntament amb l'ària de les campanetes, que ha sonat força vegades al nostre programa, el més popular d'aquesta òpera, ambientada a l'Índia del segle XIX, sota el domini britànic, una història de xoc de cultures, d'amor impossible que acaba malament. Aquest duo, també conegut com a duo de les flors, es va fer popular perquè va sortir en alguna pel·lícula i també en algun anunci publicitari a la televisió. Ara no recordo de quin producte. La veritat és que no costa pas gaire que agradi a la gent, ja que la música és preciosa, evocadora d'un món bucòlic i exòtic. Efectivament, L'Acmé és una jove sacerdotessa, filla d'un estricte i despòtic braman anomenat Nilakanta. La noia s'enamora d'un oficial britànic, de nom Gerald, que es perd i va petant al recinte sagrat on es troba L'Acmé, motiu pel qual el malcarat Nilakanta fa gecs i mànigues per matar-lo. Però al final, l'única que mor és la pobra L'Acmé, que se sacrifica per amor. Aquest duet, que hem sentit interpretat per John Sutherland, L'Acmé, i Jean Verbier, Malika, la seva esclava, és de l'acte primer, just al començament de l'òpera. Ens porta a la jungla Índia, un lloc de vegetació exuberant al costat d'un riu, on les dues dones van acollir flors. Parlen de roses, de jessamins i de lotus blau. Un moment feliç de la vida de L'Acmé, que ben aviat veu com el seu món es trasbalsa tot d'una per culpa d'un soldat britànic, de l'enemic. I no parem, i sense sortir de l'òpera francesa, anem ara a sentir una ària. Escolteu bé. Fa només tres setmanes parlàvem d'Héctor Berlioz a propòsit de l'extraordinari àlbum de Le Troyen, que havia aparegut recentment en el mercat, recordeu? Doncs bé, Berlioz ens ha tornat a visitar en el programa i això que acabem de sentir és seu. Voici de Rose, ària de Mefistòfeles de l'acte segon de la Damnació de Faust. Recordeu que Mefistòfeles és un diable i com a tal requereix una veu de baix. I aquí hem sentit és un dels baixos per mi més fantàstics de l'actualitat, que és l'alemany René Pape. té una veu que a mi m'enamora. L'hem sentit acompanyat per la Staatskapelle de Dresden, dirigida per Sebastian Weigle. Que un diable ofereixi flors ens ha de fer malfiar, oi que sí? Bé, ja coneixeu en línies generals de què va el tema de Faust en totes les òperes inspirades en aquest. Faust ven la seva ànima al diable, encarnat a Mefistòfeles, i a què li ofereix tot de bones coses, bàsicament les reservades de la joventut. Joventut que Faust ha perdut, perquè ja és vell. És llei de vida, però sembla que ell no s'hi conforma, i per aquí venen les martingales amb el dimoni. Bocide Ros, el diable, parla d'unes roses que han florit aquella mateixa nit i que conformen un llit perfumat sobre el qual convida Faust a reposar. Ben malparit aquest diable, no? Si us estireu sobre un llit de roses, el perfum serà quelcom secundari, no trobeu? Perquè el que més sentireu seran com s'us claven les punxes i us fan força mal. No és un bon consell estirar-se sobre un llit de roses, precisament. El somni que per a Mefistòfeles promet a Faust és d'allò més atractiu, amb flors, boniques paraules a cau d'orella i un concert dels esperits de l'aire i de la terra. Però encara podem trobar més relacions entre Faust i les flors, i és el que sentirem a continuació.
Thank you.